minuts i no una hora, com a l'hivern. Repassarem les últimes notícies i us oferirem una entrevista amb Valeri Fernández. Això ha estat tot per avui. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adéu-siau.
Amb l'Ali Giner.
En alerta als municipis lleidatans propers a la franja per la proximitat amb els rebrots detectats a l'Aragó i que han obligat a tres comarques d'Osca a retornar a la fase 2. Montse Manent.
Sanitat treballa conjuntament amb les comunitats d'Aragó i Catalunya per aturar l'avenç del brot i evitar que traspassi la frontera de la franja. El director del Centre d'Emergències, Fernando Simón, admet que el risc de rebrot a Lleida hi és.
Por supuesto que hay riesgo de que se traspase a Lleida. De hecho, hay cuadrillas que viven cada uno en una zona en un lado de la línea, pero lo cierto es que hay mucho intercambio y mucho contacto. Es más, el trabajo de los temporeros va por granjas, por fincas, y van cambiando de una a otra a medida que se termina con la cogida en otra va a la otra, con lo cual hay riesgo.
Primer dia laborable amb les fronteres de l'espai Schengen de nou obertes, menys la portuguesa, que no s'aixecarà fins al proper 1 de juliol.
La reobertura del pas fronterer en França ha estat molt ben rebuda pel comerç i els restauradors a l'empordanesos. El sector espera que els propers dies serveixin d'entrenament de cara a la temporada turística que tot just comença.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Una obertura, però, que no resoldrà la temporada, així ho explica Miquel Gotanegre, president de la Federació d'Hostaleria de l'Alt Empordà i de l'Associació Gironina de Càmpings.
El turista internacional és un turista que està acostumat a planificar d'una manera diferent a la nostra i anticipen molt l'organització, no? I, clar, nosaltres hem comunicat que les fronteres eren obertes tot just fa, no fa ni una setmana, no?
Barcelona i les principals ciutats de la regió metropolitana impulsen el primer pla estratègic per a 160 municipis i 5 milions de persones.
Consistoris, agents socials, econòmics, culturals i educatius acorden treballar junts per recosir el territori metropolità en el context d'emergència climàtica i la crisi econòmica postpandèmia. Ho ha detallat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Des d'una perspectiva de tota la regió, perquè si no, no tindria sentit, no? Ens quedaríem coixos. Per tant, fem un pas endavant per afrontar el nou Pla Estratègic Metropolità 2030-2030 i ho volem fer amb el conjunt dels ajuntaments del territori metropolità, és a dir, de la regió metropolitana.
Primer dia d'obertura de casals i colònies d'estiu per milers d'infants de tot Catalunya amb totes les mesures de seguretat.
Grups reduïts, redisseny d'activitats i, per damunt de tot, distància, mascareta i gel. Aquesta en la xifra d'inscripcions és baixa i els responsables reconeixen que l'arrencada serà més lenta. A Esplugues de Llobregat, el centre d'esplai Flor de Neu ha obert portes.
ETV, Ferran Alcàsser.
Un retorn a la normalitat que pares i infants agraeixen, tal com explicava Marga Torres, mare de dues nenes que avui han començat el casal.
Això necessitava molt el fet d'estar molt bé a casa, perquè no demanaven sortir al carrer, però sí que això, trobar-se amb els amics, que ja els trobàvem molt a faltar.
Uns casals que hauran d'aplicar també totes les mesures de seguretat quan comencin els campaments i colònies d'estiu en els propers dies.
I en cultura, el Teatre Nacional de Catalunya presenta les primeres obres per la nova temporada que començarà l'1 d'octubre. El teatre treballa dia a dia per adaptar-se a la nova situació.
Anem treballant dia a dia, d'alguna manera, no? És a dir, que anirem adaptant en cada moment la situació a el que la normativa legal ens permeti. El nostre interès, evidentment, és aconseguir arribar a la màxima quantitat de públic per tirar endavant el teatre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, déu-n'hi-do, com s'està enfilant la temperatura aquestes primeres hores de la tarda. Una màxima que ja arriba entre 24 i 29 graus al Pirineu i al litoral, 27-32 a la resta, però s'enfilen fins a 33 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I, de fet, en aquests dos últims sectors es podrà arribar fins als 35 graus avui, 34-35 de màxima, per tant, ja calor plenament estiuenca. Tot això dominat per un cel serè. Conjunt, tot i que es presenten alguns núvols d'evolució, la serralada prelitoral, també l'interior del quadrant nord-est, nuvolades que deixen el cel entremig i molt ennuvolat, i de fet d'aquests núvols no descartem que deixin alguna gotellada tan sols al Pirineu Oriental. El vent ha d'anar afluixant, tot i que hi ha algun cop fort de component sud, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i també encara algun cop fort de tramuntana a l'Empordà, però tant un com l'altre han d'anar afluixant. Al final del dia també arribarà algun núvol baix al litoral sud. I demà, nova jornada de calor. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis. Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En alerta als municipis lleidatans propers a la franja per la proximitat amb els rebrots detectats a Aragó i que han obligat a tres comarques d'Osca a retornar a la fase 2. El propi director del centre d'emergències, Fernando Simón, ha admès aquesta tarda que es treballa conjuntament tant amb les comunitats aragonesa com catalana per frenar l'avanç del brot, però Simón admet que el risc hi és, i més per l'aixecament de les restriccions de mobilitat i les relacions laborals entre aquests municipis d'una banda i altra de la franja. Tot plegat en un dia en què es registra un mort més, que diumenge per Covid-19 hi ha hagut 21 defuncions en els darrers 7 dies i 125 contagis diagnosticats en les darreres 24 hores. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Dels 36 brots detectats a tot Espanya en el darrer mes i mig, 11 estan encara actius i el que afecta la franja de Ponent és ara el que més preocupa. De moment, segons el Ministeri de Sanitat, no s'ha detectat que el brot s'hagi traspassat a les comarques lleidatanes de la franja, però el risc existeix. Segons Fernando Simón, ara mateix la coordinació entre Catalunya i l'Aragó és màxima, però s'ha d'estar alerta, ja que el contacte entre les poblacions de la zona és molt alt.
Por supuesto que hay riesgo de que se traspase a Lleida. De hecho, hay cuadrillas que viven cada uno en una zona en un lado de la línea, pero lo cierto es que hay mucho intercambio y mucho contacto. Es más, el trabajo de los temporeros va por granjas, por fincas, y van cambiando de una a otra a medida que se termina la cogida en otra va a la otra, con lo cual hay riesgo.
Segons el Ministeri, els brots se solen donar en gent jove i amb pocs símptomes, i el fet de que n'hi hagi no implica que s'hagi de tornar a la situació del principi.
Ho dèiem a l'inici, la proximitat de les comarques aragoneses afectades pels nous rebrots amb les terres de Ponent fa tema als alcaldes de la zona un augment de casos també a Lleida, amb les conseqüències socials i econòmiques que portaria a fer passes enrere i tornar també aquí a les restriccions de la fase 2. Per això demanen extremar totes les precaucions, tant a treballadors com veïns de les poblacions properes a la franja, però també al govern d'Aragó que faci tot el possible per controlar els nous brots. Hem un FM, Laura Porroy.
L'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, demana als pagesos extremar les mesures de seguretat pel brot detectat a Saidí. Alguns pagesos es desplacen a aquest municipi del Baix Cinca per subministrar fruita a l'empresa Frutas L'Espesa, on s'hi ha detectat un augment de casos. Escoltem Manel Ezquerra.
El que farem, pues, és clar, augmentar aquest contacte per tindre via directa a veure què està passant i recomanar les nostres explotacions agrícoles familiars, que també n'hi ha, que porten la fruita de Saidí, pues, que extremin les precaucions, que em consta que ho estan fent, i hem de treballar tots units per a intentar fer front i tallar qualsevol cadena de transmissió en qualsevol moment que ens pugui sorgir a qualsevol dels pobles.
L'altre fitu a Binèfar, proper a Almacelles, a l'Alt Segrià. Josep Ibarz, alcalde del municipi, explica que la preocupació és principalment des de la perspectiva social, ja que al ser poblacions tan properes hi ha molts vincles.
Estem a 4 quilòmetres tan sols a la franja, per tant, això vol dir que moltes famílies estem compartides, tenim molts pares, tenim germans a molts pobles de la franja, per tant, és una situació que ens preocupa des d'aquest punt de vista social. Econòmic també, perquè si això ens acaba afectant a la part catalana, tornarà a afectar negativament el sector de la restauració.
També s'han detectat casos a Fraga i Montsó.
Al marge d'aquests rebrots, el sistema sanitari català ha estat abandonat. Aquesta és la dura crítica del president del Col·legi de Metges de Catalunya, Jaume Pedrós, en declaracions a la xarxa. Pedrós ha afegit que el personal sanitari se'l tracta com si fos de tercera categoria i no de primera, i que s'ha de repensar un sistema pensat per una societat dels 80 i dels 90. Una entrevista que ha seguit el nostre company David Fleta.
Jaume Pedrós ha estat crític amb la manera com s'ha tractat el sistema sanitari català. Ha dit que es tracta d'un sistema abandonat, infrafinançat, que segueix una lògica de fa dècades i amb personal que no treballa en bones condicions.
I fins ja passat ha hagut de venir la Covid per posar de manifest d'una manera descarnada que el nostre sistema sanitari l'hem tingut, ara l'hem tingut parlant en primera persona amb la societat i els seus representants en general, el sistema sanitari ha quedat una mica abandonat.
Pedrós també ha estat crític amb la gestió de la pandèmia a nivell estatal i europeu. Assegura que s'hauria d'haver aïllat Madrid i que va fallar el sistema europeu de detecció de pandèmies. A més, afirma que és necessari que hi hagi una indústria local que fabriqui material de protecció. Tot i això, Pedrós valora que el confinament s'ha fet bé i que la coordinació de totes les UCIs de Catalunya ha estat extraordinària.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Primer dia laborable amb les fronteres de l'espai Schengen de nou obertes. Això sí, encara no per tothom. Les restriccions en Portugal continuaran fins al proper 1 de juliol. Després de 3 mesos d'estat d'alarma, la imatge a l'aeroport del Prat aquest matí no ha estat gaire diferent a la de dies anteriors. Més moviment, això sí, que hi diumenge, en el primer dia sense estat d'alarma, però la presència de turistes és encara escassa. A l'aeroport del Prat s'hi ha desplaçat la nostra companya Elena Puigdueta.
Un centenar de vols operen avui des del Prat entre arribades i sortides, 28 de les quals provinents de països de l'espai Schengen. La resta, vols domèstics. Els més matiners, directament arribats de Mallorca. Més activitat avui que ahir i més treballadors desplaçant-se per feina encara que turistes. També es nota, però, que algunes companyies com Vueling amplien des d'avui les seves rutes nacionals i internacionals. La màxima aquests primers dies aquí a l'aeroport és informació, prevenció, higiene, pantalles i megafonia recordant l'obligatorietat de mantenir distància de seguretat i mascareta, itineraris senyalitzats i facturació a través de mampares de metacrilat. Els viatgers admeten agafar el vol amb tranquil·litat i asseguren que el passatge sol ser respectuós amb les normes. Alguna crítica, però, per l'aglomeració, en alguna ocasió, en els autobusos de recollida a peu de pista. A l'arribada, control de temperatura i declaració de responsabilitat informant d'on s'allotgen i durant quants dies.
També, com dèiem, s'han reobert les fronteres terrestres amb França. Una notícia molt esperada, especialment pel comerç i els restauradors altempordanesos que tenen al públic francès i belga bona part de la seva clientela. El sector espera que els propers dies serveixin d'entrenament de cara a la temporada turística que tot just comença. Ràdio Vilafranc, Mercè Mainé.
Amb l'obertura de la frontera, aquest primer dilluns de nova normalitat en frontera oberta, s'espera l'arribada del tan esperat i necessari per l'economia de la comarca visitant francès. Una obertura, però, que no resoldrà la temporada, així ho explica Miquel Gotanegre, president de la Federació d'Hostaleria de l'Alt Empordà i de l'Associació Gironina de Càmpings.
O sigui, el turista internacional és un turista que està acostumat a planificar d'una manera diferent a la nostra i ells anticipen molt l'organització, no? I clar, nosaltres hem comunicat que les fronteres eren obertes tot just no fan una setmana, no?
Amb l'obertura des d'ahir de la frontera, caldrà veure ara quines seran les xifres de visitants que vindran a la comarca per fer turisme o comprar i quan es gastaran.
I una última hora que s'acaba de saber fa uns minuts, referent a Nissan. La multinacional japonesa mantindrà obert el magatzem de recanvis que té al Prat de Llobregat i que finalment no formarà part dels centres que es tancaran amb la marxa de l'empresa de Catalunya.
La direcció de la companyia explica en un comunicat que la decisió s'ha pres després d'una anàlisi i posterior proposta de l'equip directiu de Nissan Motor Ibèrica. Alhora, l'empresa ha confirmat que el 30 de juny, és a dir, d'aquí una setmana, dilluns vinent, començarà el procés de consultes amb els representants dels treballadors per negociar els seus plans de tancar la fàbrica de la Zona Franca i els centres de Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca.
Més que Barcelona i les principals ciutats de la regió metropolitana impulsen el primer pla estratègic per a 160 municipis i 5 milions de persones. Consistoris, agents socials, econòmics, culturals i educatius acorden treballar junts per recosir el territori metropolità en el context d'emergència climàtica i la crisi econòmica postpandèmia de la Covid-19. Avui han escenificat el punt de sortida. Es donen 2 anys per reflexionar i amb la mirada posada a llarg termini, al 2030. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. És un pla que va més enllà dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i es quadruplica fins als 164 municipis, incloent-hi, entre d'altres, Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. L'alcaldessa de Colau ha explicat que cal ampliar l'àmbit d'actuació per no quedar coixos.
Des d'una perspectiva de tota la regió, perquè si no, no tindria sentit, no? Ens quedaríem coixos. Per tant, fem un pas endavant per afrontar el nou pla estratègic metropolità 2030-2030 i ho volem fer amb el conjunt dels ajuntaments del territori metropolità, és a dir, de la regió metropolitana.
S'han posat com a deures millorar la salut de la ciutadania, reduir la contaminació, impulsar la nova indústria 4.0, incrementar l'habitatge assequible o reclamar inversions en rodalies. Per fer-ho s'han donat 2 anys de coll i estaran acompanyats per la Diputació de Barcelona, la Universitat, el Port, l'Aeroport, la Fira o el Consorci de la Zona Franca, entre altres agents.
Pels alcaldes d'alguns dels municipis de la segona corona metropolitana, aquest pla estratègic és un deute històric. Jèssica del Moral, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Sí, tots convenen que la crisi del coronavirus ha posat de manifest que són necessaris certs espais de governança en política industrial, educativa, d'habitatge i, sobretot, pel que fa a l'emergència climàtica i la mobilitat. Sentim els alcaldes de Granollers, Mataró i Terrassa. Són Josep Mayoral, David Boté i Jordi Ballart.
Hi ha un desequilibri inversor entre la primera i la corona i la segona metropolitana que cal explicar i que cal precisar i que s'ha de resoldre o que ha de fer inversions tan imprescindibles com és la connexió ferroviària entre els dos vallesos.
Al final crec que es tracta de tenir un model de xarxa amb diferents nodes. Hi ha un gran node que és Barcelona i altres nodes que tenim un paper molt rellevant i a partir d'aquí doncs, arribar a teixir i a cohesionar el territori doncs, evitant els greuges entre municipis.
Per tant, com deies, un moment històric, aprofitarem també per posar sobre la taula tot el dèficit que tenim els municipis de la segona corona tarifària amb el tema del greuge tarifari del transport públic. Aprofitarem per reivindicar una planificació diferent de les infraestructures en aquest país. Sempre s'han planificat de forma radial, tot passa per Barcelona.
De moment es donen 2 anys de reflexió compartida fins a la primavera del 2022.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Les escoles no tornaran a tancar en cas de rebrot. Així ho ha assegurat avui la ministra d'Educació, Isabel Celà, en declaracions a RAC1.
El retorn a l'escola previst pel setembre no contempla el tancament de nou dels centres en cas de rebrot. La voluntat del govern espanyol és treballar conjuntament amb l'organització de les escoles per neutralitzar un possible rebrot sense necessitat de tancar tot l'edifici. Així ho ha apuntat la ministra Celà en declaracions a RAC1.
Vamos a establecer un ordenamiento interno dentro de los centros educativos que nos permitan separar grupos para que sí, en el caso, en fin, desafortunado, que se pudiera eventualmente producir un rebrote, podamos rápidamente perimetrar el grupo y no necesitar cerrar la escuela, ¿no?
La titular d'Educació també ha anunciat la signatura d'un conveni amb altres ministeris i les comunitats autònomes per la distribució de 500.000 dispositius tecnològics per als estudiants amb dificultats per accedir a l'aprenentatge telemàtic.
Mentrestant, aquesta tarda, nova protesta en matèria d'educació. El col·lectiu de famílies per l'educació pública de qualitat i de proximitat de Tarragona ha plegat desenes de famílies a la plaça de la Font davant l'Ajuntament de la ciutat per reivindicar la necessitat d'ampliar el nombre de places de l'escola pública de P3 pel curs vinent. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
El nombre de places de P3 a les escoles públiques del nucli urbà de Tarragona suma només un 37% de l'oferta, enfront del 63% de places en escoles concertades. L'Alberto Puga, un dels representants d'aquest col·lectiu, ha assenyalat que no es tracta d'un fet puntual i que es necessita un canvi de model.
El problema és estructural, s'ha donat fa uns anys, es donarà en el futur i, per tant, calen solucions clares, una aposta clara per augmentar l'oferta de places d'escola pública, d'escolarització en P3, i, per tant, reclamem això, reclamem un compromís clar a l'Ajuntament i als serveis territorials d'educació del Departament d'Educació.
Durant l'acte s'ha viscut una on els nens i nenes també eren protagonistes i on s'ha llegit un manifest amb el recull de les principals protestes que ha comptat amb el suport de la Junta de Personal Docent No Universitari i de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya.
I avui també ha estat el primer dia d'obertura de casals i colònies d'estiu per milers d'infants de tot Catalunya, això sí, adaptades a la nova normalitat.
És a dir, grups més reduïts, redisseny d'activitats i, per damunt de tot, distància, mascareta i gel. L'any passat, més de 440.000 infants i joves van participar a les prop de 8.000 activitats de lleure d'estiu que es van organitzar arreu de Catalunya. Aquest any, la xifra d'inscripcions encara queda lluny i els responsables reconeixen que, tot i començar abans, l'arrencada serà més lenta.
Els companys d'Esplugues Televisió han anat a veure el primer dia al centre d'esplai Flor de Neu de la Fundació Pere Tarrés, ETV, Ferran Alcàsser.
El casal d'estiu Flor de Neu, organitzat per la Fundació Pere Tarrés a Sant Vicenç dels Horts, ha obert les portes tot realitzant controls de temperatura als infants que anaven arribant. Jordi Martí, monitor del casal Flor de Neu, explicava alguns dels aspectes del protocol de seguretat.
Distribuir-los en grups de convivència, que són de màxim 10 persones, i aquests grups no es poden canviar, o sigui, no es poden estar en contacte entre diferents grups durant la setmana. I només podrem estar amb el nostre grup de convivència, amb la resta no.
Un retorn a la normalitat que pares i infants agraeixen, tal com explicava Marga Torres, mare de dues nenes que avui han començat el casal.
Això necessitava molt el fet d'anar a estar molt bé a casa, perquè no demanaven sortir al carrer, però sí que això, trobar-se amb els amics, que ja els trobàvem molt a faltar.
Uns casals que hauran d'aplicar també totes les mesures de seguretat quan comencin els campaments i colònies d'estiu en els propers dies.
A poc més de 24 hores per la revetlla de Sant Joan, els municipis ultimen detalls per garantir aquesta festa complint amb totes les mesures de seguretat. Molts han decidit tancar l'accés a les platges, altres senzillament hi prohibiran les habituals fogueres. Tots, però, coincideixen en demanar seny a la població i evitar les aglomeracions. És el cas dels alcaldes de la Costa Brava, que mantindran les platges obertes, però per damunt de tot demanen responsabilitat. Costa Brava Televisió, Xavier Martí.
Els municipis de la Costa Brava Centre no blindaran les platges per Sant Joan, però demanen evitar aglomeracions al carrer i espais públics i precaució davant l'amenaça encara vigent de contagi per coronavirus. Maurici Jiménez és alcalde de Platja d'Aro i Carles Motes de Sant Feliu de Guíxols.
Per tant, aquesta acció, entenem a més en un mar del passeig on tenim molta restauració, no la podem evitar.
Nosaltres mai hem tingut problema a les platges per Sant Joan. Això és una... És que els problemes s'han tingut a Barcelona.
Com en el cas del dispositiu d'estiu, els principals municipis costaners del Baix Empordà han optat per l'autoregulació i per confiar en el seny de les persones durant la revetlla de Sant Joan.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Més coses. El jutjat de Tarragona cita a declarar el director general d'Iquoxe, José Luis Morlanes, i el director de la planta de la Canonja, Juan Manuel Rodríguez, en el marc de la investigació sobre l'explosió a l'empresa química el passat 14 de gener i que va causar 3 víctimes mortals.
Morlanes i Rodríguez compareixeran en qualitat d'investigats aquest dimarts a partir de les 10 del matí. A més, també s'ha imputat Iquoxe com a persona jurídica. Segons fonts judicials, la mateixa tarda es va detectar una fuga en una de les bombes del reactor, però no se'n va aturar el procés de producció. Tal com apunten les mateixes fonts, l'empresa estaria fent un deficient manteniment de les instal·lacions i l'exercici de l'activitat sense les condicions de seguretat exigibles en aquesta mena d'empreses químiques.
En cultura, el Teatre Nacional de Catalunya ha presentat les primeres obres per la nova temporada que començarà l'1 d'octubre. Entre els muntatges que formen part del cartell i que han hagut de cancel·lar-se per la Covid-19, en destaca el Solitud, de Caterina Albert.
El nou curs s'inaugurarà amb el Decameró a la Sala Petita. Serà un homenatge al 50è aniversari del film de Pier Paolo Pasolini. Comptarà amb textos escrits per l'ocasió i altres de preexistents firmats per Davide Carnevelli, Narcís Comadira, Najat Al-Hajmi i Josep Maria Benet i Jornet, entre d'altres. També amb la participació d'artistes com Pere Jaume. La presidenta del Consell d'Administració del TNC, Neus Aranda, ha explicat que el teatre treballa dia a dia per adaptar-se a la nova situació amb l'objectiu d'arribar al major nombre de possible d'espectadors.
Anem treballant dia a dia, d'alguna manera, no? És a dir, que anirem adaptant en cada moment la situació a el que la normativa legal ens permeti. El nostre interès, evidentment, és aconseguir arribar a la màxima quantitat de públic per tirar endavant el teatre.
Entre la programació hi trobem a l'Heroi de Santiago Rusiñol i la Nit de la Iguana amb Nora Navas i Joan Carreras com a protagonistes, dirigida per Carlota Subirós, i una de les obres més personals de Josep Maria de Sagarra, Galatea, que serà revisada pel mallorquí Rafael Duran.
I el Mas Miró, ubicat a Montroig del Camp, al Baix Camp, torna a obrir les portes al públic després del confinament. A partir d'aquest dijous ja es podrà visitar en horari provisional per la temporada d'estiu i estrena nous espais, fins ara tancats al públic, com la cuina, incorpora millores com un audiovisual de benvinguda i una proposta familiar digital. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. La Fundació Mas Miró tornarà a obrir el 25 de juny després d'adaptar els horaris i les visites i d'adoptar les mesures necessàries perquè el públic pugui tornar a gaudir de la casa de camp del popular pintor. La reobertura anirà acompanyada de l'estrena de nous espais, fins ara tancats, com la cuina del Mas. A més, també s'han incorporat millores, com la posada en marxa d'un vídeo de benvinguda o una proposta digital per a tota la família. D'altra banda, amb l'obertura també s'engeguen de nou les visites guiades i teatralitzades per a grups, amb reserva pròpia, però això sí, pel mateix nucli de convivència. De moment, els horaris de Mas Miró seran de dijous a dissabte de 10 a 2 i de 6:15 a 8 i els diumenges de 10 a 2.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Últim minut per repassar l'actualitat esportiva més local en bàsquet, nou fitxatge del Cadí La Seu.
L'equip català s'ha fet amb els serveis de la jove jugadora belga Serena Lingedolf, que arriba a Catalunya pel nou curs procedent de Namur. Geldof juga de pivot i té l'experiència a la Lliga dels Estats Units. Es tracta de la quarta cara nova de l'equip urgellenc.
El Barça ha certificat la classificació i la penya a mantenir les opcions.
Els blaugrana seran primers de grup i obtindran el bitllet per les semifinals del play-off a 12 si guanya demà el Bilbao Basket. Classificats de manera virtual davant els bascos, tenen l'oportunitat de que sigui matemàtic i com a primer en aquest format de grups. I el Joventut de Badalona, que s'enfrontarà demà al Tenerife, manté les opcions de classificar-se, tot i que si Barça i Unicaja guanyen, quedarà eliminat.
I en handbol, el CAC 7 Granollers s'estrena fora de casa.
L'equip del Vallès Oriental jugarà a Còrdoba el 12 o el 13 de setembre, la primera jornada del nou curs a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria de l'handbol femení. I el següent cap de setmana, les catalanes veuran les cares amb el Gijón al Palau Olímpic de Granollers.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 1. Les persones que tenen esclerosi múltiple viuen la malaltia com aquesta cançó. Mulla't per l'esclerosi múltiple i fes que amb les teves donacions aquesta cançó i la vida d'aquestes persones soni cada vegada millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
I think I'm returning to all the
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
En alerta als municipis lleidatans propers a la franja per la proximitat amb els rebrots detectats a Aragó i que han obligat a 3 comarques d'Osca a retornar a la fase 2. Montse Manent.
Sanitat treballa conjuntament amb les comunitats d'Aragó i Catalunya per aturar l'avenç del brot i evitar que traspassi la frontera de la franja. El director del centre d'emergències, Fernando Simor, admet que el risc de rebrot a Lleida hi és.
Por supuesto que hay riesgo de que se traspase a Lleida. De hecho, hay cuadrillas que viven cada uno en una zona en un lado de la línea, pero lo cierto es que hay mucho intercambio y mucho contacto. Es más, el trabajo de los temporeros va por granjas, por fincas, y van cambiando de una a otra a medida que se termina la cogida en otra va a la otra, con lo cual hay riesgo.
Primer dia laborable amb les fronteres de l'espai Schengen de nou obertes, menys la portuguesa, que no s'aixecarà fins al proper 1 de juliol.
La reobertura del pas fronterer amb França ha estat molt ben rebuda pel comerç i els restauradors altempordanesos. El sector espera que els propers dies serveixin d'entrenament de cara a la temporada turística, que tot just comença.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Una obertura, però, que no resoldrà la temporada, així ho explica Miquel Gotanegre, president de la Federació d'Hostaleria de l'Alt Empordà i de l'Associació Gironina de Càmpings.
El turista internacional és un turista que està acostumat a planificar d'una manera diferent a la nostra i anticipen molt l'organització, no? I, clar, nosaltres hem comunicat que les fronteres eren obertes tot just no fan una setmana, no?
Barcelona i les principals ciutats de la regió metropolitana impulsen el primer pla estratègic per a 160 municipis i 5 milions de persones.
Consistoris, agents socials, econòmics, culturals i educatius acorden treballar junts per recosir el territori metropolità en el context d'emergència climàtica i la crisi econòmica postpandèmia. Ho ha detallat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Des d'una perspectiva de tota la regió, perquè si no, no tindria sentit, no? Ens quedaríem coixos. Per tant, fem un pas endavant per afrontar el nou pla estratègic metropolità 2030-2030 i ho volem fer amb el conjunt dels ajuntaments del territori metropolità, és a dir, de la regió metropolitana.
Primer dia d'obertura de casals i colònies d'estiu per milers d'infants de tot Catalunya, amb totes les mesures de seguretat.
Grup reduït, redisseny d'activitats i, per damunt de tot, distància, mascareta i gel. Aquest any la xifra d'inscripcions és baixa i els responsables reconeixen que l'arrencada serà més lenta. A Esplugues de Llobregat, el centre d'esplai Flor de Neu ha obert portes.
ETV, Ferran Alcàsser.
Un retorn a la normalitat que pares i infants agraeixen, tal com explicava Marga Torres, mare de dues nenes que avui han començat el casal.
Això necessitava molt el fet d'estar molt bé a casa, perquè no demanaven sortir al carrer, però sí que això, trobar-se amb els amics, ja els trobàvem molt a faltar.
Uns casals que hauran d'aplicar també totes les mesures de seguretat quan comencin els campaments i colònies d'estiu en els propers dies.
I en cultura, el Teatre Nacional de Catalunya presenta les primeres obres per la nova temporada que començarà l'1 d'octubre.
Entre els muntatges que formen part del cartell en destaca El Solitud, de Caterina Albert. La presidenta del Consell d'Administració del TNC, Neus Aranda, que el teatre treballa dia a dia per adaptar-se a la nova situació.
Anem treballant dia a dia, d'alguna manera, no? És a dir, que anirem adaptant en cada moment la situació a el que la normativa legal ens permeti. El nostre interès, evidentment, és aconseguir arribar a la màxima quantitat de públic per tirar endavant el teatre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, déu-n'hi-do, com s'està enfilant la temperatura aquestes primeres hores de la tarda? Una màxima que ja arriba entre 24 i 29 graus al Pirineu i al litoral, 27-32 a la resta, però s'enfilen fins a 33 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I, de fet, en aquests dos últims sectors es podrà arribar fins als 35 graus avui, 34-35 de màxima. Per tant, ja calor plenament estiuenca. Tot això dominat per un cel serè. En conjunt, tot i que es presenten alguns núvols d'evolució, la serralada prelitoral, també l'interior del quadrant nord-est, que deixen el cel entremig i molt ennuvolat, i de fet, d'aquests núvols no descartem que deixin alguna gotellada tan sols al Pirineu Oriental. El vent ha d'anar afluixant, tot i que hi ha algun cop fort de component sud, les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, i també encara algun cop fort de tramuntana a l'Empordà, però tant un com l'altre han d'anar afluixant. Al final del dia també arribarà algun núvol baix al litoral sud. I demà, nova jornada de calor. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en general continua aquesta calma a la xarxa viària. Sí que és cert que hi ha zones més carregades, com aquesta ronda de dalt que no fa net. Aquí hi ha alguns trams amb lentitud, aturades puntuals, bàsicament en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Això sobretot, com us dèiem, la ronda de dalt de Barcelona. A la zona del Vallès, la B30 carregada aquí al tram de Barberà, en direcció sud, i continua aquest accident a la C55. Recordem, un accident que ja fa estoneta passat, però encara parlem d'un carril tallat a la zona de Manresa, un carril tallat en direcció sud i aturades puntuals. En principi, a la resta de vies, en principi no hi ha massa problemes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En alerta als municipis lleidatans propers a la franja per la proximitat amb els rebrots detectats a Aragó i que han obligat a 3 comarques d'Osca a retornar a la fase 2. El propi director del Centre d'Emergències, Fernando Simón, ha admès aquesta tarda que es treballa conjuntament tant amb les comunitats aragonesa com catalana per frenar l'avanç del brot, però Simón admet que el risc hi és, i més per l'aixecament de les restriccions de mobilitat i les relacions laborals entre aquests municipis d'una banda i altra de la franja. Tot plegat en un dia en què es registra un mort més que diumenge per Covid-19, hi ha hagut 21 defuncions en els darrers 7 dies i 125 contagis diagnosticats en les darreres 24 hores. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Dels 36 brots detectats a tot Espanya en el darrer mes i mig, 11 estan encara actius i el que afecta la franja de Ponent és ara el que més preocupa. De moment, segons el Ministeri de Sanitat, no s'ha detectat que el brot s'hagi traspassat a les comarques lleidatanes de la franja, però el risc existeix. Segons Fernando Simón, ara mateix la coordinació entre Catalunya i l'Aragó és màxima, però s'ha d'estar alerta, ja que el contacte entre les poblacions de la zona és molt alt.
Por supuesto que hay riesgo de que se traspase a Lleida. De hecho, hay cuadrillas que viven cada uno en una zona en un lado de la línea, pero lo cierto es que hay mucho intercambio y mucho contacto. Es más, el trabajo de los temporeros va por granjas, por fincas, y van cambiando de una a otra a medida que se termina la acogida en otra va a la otra, con lo cual hay riesgo.
Segons el Ministeri, els brots se solen donar en gent jove i amb pocs símptomes, i el fet de que n'hi hagi no implica que s'hagi de tornar a la situació del principi.
Ho dèiem a l'inici, la proximitat de les comarques aragoneses afectades pels nous rebrots amb les terres de Ponent fa témer als alcaldes de la zona un augment de casos també a Lleida, amb les conseqüències socials i econòmiques que portaria a fer passes enrere i tornar també aquí a les restriccions de la fase 2. Per això demanen extremar totes les precaucions, tant a treballadors com veïns de les poblacions properes a la franja. També al govern d'Aragó, que faci tot el possible per controlar els nous brots. M1FM, Laura Porroy.
L'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, demana als pagesos extremar les mesures de seguretat pel brot detectat a Saidí. Alguns pagesos es desplacen a aquest municipi del Baix Cinca per subministrar fruita a l'empresa Frutas L'Espesa, on s'hi ha detectat un augment de casos. Escoltem Manel Ezquerra.
El que farem pues, és clar, augmentar aquest contacte partint de via directa a veure què està passant i recomanar les nostres explotacions agrícoles familiars, que també n'hi ha, que porten la fruita de Saidí, pues, que extremin les precaucions, que em consta que ho estan fent i hem de treballar tots units per a intentar fer front i tallar qualsevol cadena de transmissió en qualsevol moment que ens pugui sorgir a qualsevol dels pobles.
L'altre focus es situa a Binèfar, proper al Almacelles, a l'Alt Segrià. Josep Ibarz, alcalde del municipi, explica que la preocupació és principalment des de la perspectiva social, ja que a les poblacions tan properes hi ha molts vincles.
Estem a 4 quilòmetres tan sols de la franja, per tant, això vol dir que moltes famílies estem compartides, tenim molts pares, tenim germans amb els pobles de la franja, per tant, és una situació que ens preocupa des d'aquest punt de vista social. Econòmic també, perquè si això ens acaba afectant la part catalana, tornarà a afectar negativament el sector de la restauració.
També s'han detectat casos a Fraga i Montsó.
Sens dubte, la crisi sanitària de la Covid-19 ha afectat i molt el personal sanitari que, a banda d'exhaust per haver estat a primera línia en aquesta pandèmia, està també en molts casos destrossat anímicament. Per intentar minimitzar tanta tensió viscuda, el Departament de Salut, junt amb la Conselleria de Cultura, han engegat un programa de suport emocional que, sota el nom Recuperar 19, vol ser una iniciativa pionera per oferir als professionals de la salut un recorregut terapèutic a través de l'art. De moment hi participen en aquest programa fins a 16 museus i centres d'art de tot Catalunya. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. Un quadern ajudarà a fer la visita a les obres d'art seleccionades amb exercicis de respiració i tècniques de control de les emocions. El personal sanitari és força reticent a demanar ajuda en aquest camp. Per això la consellera de Salut, Alba Vergés, ha valorat l'experiència.
Sobretot ara, que és el moment aquell de, no, de baixada, de que tens la sensació que ha passat una època, malgrat no s'ha acabat tot, i que poden sortir moltes coses, poder-los donar eines com projectes així crec que és important. Això és construir-se noves realitats. També.
El Recuperart 19 es posa en marxa l'1 de juliol i tot el personal vinculat a la salut podrà entrar gratis amb la seva acreditació. El MNAC, però també el Museu Pau Casals del Vendrell, l'Episcopal de Vic, els museus de Cerdanyola, Tortosa, La Garrotxa i Sitges o l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu formen part dels 16 museus del projecte.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Primer dia laborable amb les fronteres de l'espai Schengen de nou obertes, això sí, encara no per tothom. Les restriccions en Portugal continuaran fins al proper 1 de juliol. Després de 3 mesos d'estat d'alarma, la imatge a l'aeroport del Prat aquest matí no ha estat gaire diferent a la de dies anteriors. Més moviment, això sí, que ahir diumenge, en el primer dia sense estat d'alarma, però la presència de turistes és encara escassa. A l'aeroport del Prat s'hi ha desplaçat la nostra companya Elena Puigdueta.
Un centenar de vols operen avui des del Prat entre arribades i sortides, 28 de les quals provinents de països de l'espai Schengen. La resta, vols domèstics. Els més matiners, directament arribats de Mallorca. Més activitat avui que ahir i més treballadors desplaçant-se per feina encara que turistes. També es nota, però, que algunes companyies com Vueling amplien des d'avui les seves rutes nacionals i internacionals. La màxima aquests primers dies aquí a l'aeroport és informació, prevenció, higiene, pantalles i megafonia recordant l'obligatorietat de mantenir distància de seguretat i mascareta, itineraris senyalitzats i facturació a través de mampares de metacrilat. Els viatgers admeten agafar el vol amb tranquil·litat i asseguren que el passatge sol ser respectuós amb les normes. Alguna crítica, però, per l'aglomeració, en alguna ocasió, en els autobusos de recollida a peu de pista. A l'arribada, control de temperatura i declaració de responsabilitat informant d'on s'allotgen i durant quants dies.
També, com dèiem, s'han reobert les fronteres terrestres en França. Una notícia molt esperada, especialment pel comerç i els restauradors altempordanesos que tenen el públic francès i belga, bona part de la seva clientela. El sector espera que els propers dies serveixin d'entrenament de cara a la temporada turística que tot just comença. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Amb l'obertura de la frontera, aquest primer dilluns de nova normalitat en frontera oberta, s'espera l'arribada del tan esperat i necessari per l'economia de la comarca visitant francès. Una obertura, però, que no resoldrà la temporada, així ho explica Miquel Gotanegre, president de la Federació d'Hostaleria de l'Alt Empordà i de l'Associació Gironina de Càmpings.
O sigui, el turista internacional és un turista que està acostumat a planificar d'una manera diferent a la nostra i ells anticipen molt l'organització, no? I clar, nosaltres hem comunicat que les ofertes tot just fa, no fan una setmana, no?
Amb l'obertura des d'ahir de la frontera, caldrà veure ara quines seran les xifres de visitants que vindran a la comarca per fer turisme o comprar i quan es gastaran.
Més coses, Nissan mantindrà obert el magatzem de recanvis que té al Prat de Llobregat. La multinacional japonesa ha rectificat els plans inicials de la marxa de l'empresa de Catalunya i, finalment, aquest magatzem no formarà part dels centres que es tancaran.
La direcció de la companyia explica en un comunicat que la decisió s'ha pres després d'una anàlisi i posterior proposta de l'equip directiu de Nissan Motor Ibérica. Alhora, l'empresa ha confirmat que el dimarts 30 de juny, la setmana vinent, començarà el procés de consultes amb els representants dels treballadors per negociar els seus plans de tancar la fàbrica de la Zona Franca i els centres de Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca.
Barcelona i les principals ciutats de la regió metropolitana impulsen el primer pla estratègic per a 160 municipis i 5 milions de persones. Consistoris, agents socials, econòmics, culturals i educatius acorden treballar junts per recosir el territori metropolità en el context d'emergència climàtica i la crisi econòmica postpandèmia de la Covid-19. Avui han escenificat el punt de sortida. Es donen 2 anys per reflexionar i amb la mirada posada a llarg termini, al 2030. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. És un pla que va més enllà dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i es quadruplica fins als 164 municipis, incloent-hi, entre d'altres, Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. L'alcaldessa de Colau ha explicat que cal ampliar l'àmbit d'actuació per no quedar coixos.
Des d'una perspectiva de tota la regió, perquè si no, no tindria sentit, no? Ens quedaríem coixos. Per tant, fem un pas endavant per afrontar el nou pla estratègic metropolità 2030-2030 i ho volem fer amb el conjunt dels ajuntaments del territori metropolità, és a dir, de la regió metropolitana.
S'han posat com a deures millorar la salut de la ciutadania, reduir la contaminació, impulsar la nova indústria 4.0, incrementar l'habitatge assequible o reclamar inversions en rodalies. Per fer-ho s'han donat 2 anys de coll i estaran acompanyats per la Diputació de Barcelona, la Universitat, el Port, l'Aeroport, la Fira o el Consorci de la Zona Franca, entre altres agents.
Pels alcaldes d'alguns dels municipis de la segona corona metropolitana, aquest pla estratègic és un deute històric. Jèssica del Moral, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Sí, tots convenen que la crisi del coronavirus ha posat de manifest que són necessaris certs espais de governança en política industrial, educativa, d'habitatge i, sobretot, pel que fa a l'emergència climàtica i la mobilitat. Sentim els alcaldes de Granollers, Mataró i Terrassa, són Josep Mayoral, David Boté i Jordi Ballart.
Hi ha un desequilibri inversor entre la primera i la corona i la segona metropolitana que cal explicar i que cal precisar i que s'ha de resoldre o que ha de fer inversions tan imprescindibles com és la connexió ferroviària entre els dos vallesos.
Al final crec que es tracta de tenir un model de xarxa amb diferents nodes. Hi ha un gran node que és Barcelona i altres nodes que tenim un paper molt rellevant i a partir d'aquí doncs, arribar a teixir i a cohesionar el territori doncs, evitant els greuges entre municipis.
Per tant, com deies, un moment històric, aprofitarem també per posar sobre la taula tot el dèficit que tenim els municipis de la segona corona tarifària amb el tema del greuge tarifari del transport públic. Aprofitarem per reivindicar una planificació diferent de les infraestructures en aquest país. Sempre s'han planificat de forma radial, tot passa per Barcelona.
De moment es donen 2 anys de reflexió compartida fins a la primavera del 2022.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Les escoles no tornaran a tancar en cas de rebrot. Així ho ha assegurat avui la ministra d'Educació, Isabel Celà, en declaracions a RAC1.
El retorn a l'escola previst pel setembre no contempla el tancament de nou dels centres en cas de rebrot. La voluntat del govern espanyol és treballar conjuntament amb l'organització de les escoles per neutralitzar un possible rebrot sense necessitat de tancar tot l'edifici. Així ho ha apuntat la ministra Celà en declaracions a RAC1.
Vamos a establecer un ordenamiento interno dentro de los centros educativos que nos permitan separar grupos para que si, en el caso, en fin, desafortunado, que se pudiera eventualmente producir un rebrote, podamos rápidamente perimetrar el grupo y no necesitar cerrar la escuela, ¿no?
La titular d'Educació també ha anunciat la signatura d'un conveni amb altres ministeris i les comunitats autònomes per la distribució de 500.000 dispositius tecnològics per als estudiants amb dificultats per accedir a l'aprenentatge telemàtic.
I avui també ha estat el primer dia d'obertura de casals i colònies d'estiu per milers d'infants de tot Catalunya, això sí, adaptades a la nova...
És a dir, grups més reduïts, redisseny d'activitats i, per damunt de tot, distància, mascareta i gel. L'any passat, més de 440.000 infants i joves van participar a les prop de 8.000 activitats de lleure d'estiu que es van organitzar arreu de Catalunya. Aquest any, la xifra d'inscripcions encara queda lluny i els responsables reconeixen que, tot i començar abans, l'arrencada serà més lenta.
Els companys d'Esplugues Televisió han anat a veure el primer dia al centre d'esplai Flor de Neu de la Fundació Pere Tarrés, ETV Ferran Alcàsser.
El casal d'estiu Flor de Neu, organitzat per la Fundació Pere Tarrés a Sant Vicenç dels Horts, ha obert les portes tot realitzant controls de temperatura als infants que anaven arribant. Jordi Martí, monitor del casal Flor de Neu, explicava alguns dels aspectes del protocol de seguretat.
Distribuir-los en grups de convivència, que són de màxim 10 persones, i aquests grups no es poden canviar, o sigui, no es poden estar en contacte entre diferents grups durant la setmana. I només podrem estar amb el nostre grup de convivència, amb la resta no.
Un retorn a la normalitat que pares i infants agraeixen, tal com explicava Marga Torres, mare de dues nenes que avui han començat el casal.
Això necessitava molt el fet de... Han estat molt bé a casa, perquè no demanaven sortir al carrer, però sí que això, trobar-se amb els amics, que ja els trobàvem molt a faltar.
Uns casals que hauran d'aplicar també totes les mesures de seguretat quan comencin els campaments i colònies d'estiu en els propers dies.
I a poc més de 24 hores per la revetlla de Sant Joan, els municipis ultimen detalls per garantir aquesta festa complint amb totes les mesures de seguretat. Molts han decidit tancar l'accés a les platges, altres senzillament hi prohibiran les habituals fogueres. Tots, però, coincideixen en demanar seny a la població de les aglomeracions. Altres municipis com Figueres preparen doble celebració, i és que després de Sant Joan vindrà Sant Pere, el patró de la ciutat. Per celebrar-ho, el consistori organitzarà dos microrevetlles amb concerts a diferents punts de la ciutat amb escenari mòbil. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Des de l'Ajuntament volien revitalitzar aquesta festa, però la pandèmia del coronavirus ha fet que aquests canvis hagin hagut de ser diferents. El Pop Petit i l'Orquestra de Diversiones seran els encarregats de posar música a la festa en tres espais diferents de la ciutat, en un escenari mòbil damunt d'un autobús. Dos concerts dividits en tres que es faran el dissabte 27 i el diumenge 28. Així ho ha explicat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.
Però el més important de tot és que anem als barris. Traslladem la festa als barris, amb tres escenaris, que evidentment es garantiran totes les mesures de seguretat, hi haurà un registre previ, serà una festa gratuïta, però hi haurà un registre previ.
Uns concerts que tindran aforament limitat i, per tant, els interessats hauran d'agafar entrada gratuïta a través de la pàgina de Figueres Escena. Els concerts seran asseguts i es podrà accedir amb grups de màxim 4 persones. També es prendrà la temperatura, s'haurà de portar mascareta i s'hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.
En cultura, el Teatre Nacional de Catalunya ha presentat les primeres obres per la nova temporada que començarà l'1 d'octubre. Entre els muntatges que formen part del cartell i que han hagut de cancel·lar-se per la Covid-19, en destaca El Solitud, de Caterina Albert.
El nou curs s'inaugurarà amb el De Camaró a la Sala Petita. Serà un homenatge al 50è aniversari del film de Pier Paolo Pasolini. Comptarà amb textos escrits per l'ocasió i altres de preexistents, firmats per Davide Carnevali, Narcís Comadira, Najat El-Hajmi i Josep Maria Benet i Jornet, entre d'altres. També amb la participació d'artistes com Pere Jaume. La presidenta del Consell d'Administració del TNC, Neus Aranda, ha explicat que el teatre treballa dia a dia per adaptar-se a la nova situació amb l'objectiu d'arribar al major nombre possible d'espectadors.
Anem treballant dia a dia, d'alguna manera, no? És a dir, que anirem adaptant en cada moment la situació a el que la normativa legal ens permeti. El nostre interès, evidentment, és aconseguir arribar a la màxima quantitat de públic per tirar endavant el teatre.
Entre la programació hi trobem a l'Heroi de Santiago Rusiñol i la Nit de la Iguana, amb Nora Navas i Joan Carreras com a protagonistes, i dirigida per Carlota Subirós, i una de les obres més personals de Josep Maria de Sagarra, Galatea, que serà revisada pel mallorquí Rafael Duran.
I el Mas Miró, ubicat a Montroig del Camp, al Baix Camp, torna a obrir les portes al públic després del confinament. A partir d'aquest dijous ja es podrà visitar en horari provisional per la temporada d'estiu i estrena nous espais, fins ara tancats al públic, com la cuina, i també incorpora millores com un audiovisual de benvinguda i una proposta familiar digital. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. La Fundació Mas Miró tornarà a obrir el 25 de juny després d'adaptar els horaris i les visites i d'adoptar les mesures necessàries perquè el públic pugui tornar a gaudir de la casa de camp del popular pintor. La reobertura anirà acompanyada de l'estrena de nous espais, fins ara tancats, com la cuina del Mas. A més, també s'han incorporat millores, com la posada en marxa d'un vídeo de benvinguda o una proposta digital per a tot. D'altra banda, amb l'obertura també s'engeguen de nou les visites guiades i teatralitzades per a grups, amb reserva pròpia, però això sí, pel mateix nucli de convivència. De moment, els horaris de Mas Miró seran de dijous a dissabte de 10 a 2 i de 6:15 a 8 i els diumenges de 10 a 2.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. En futbol, el Barça, que ja no depèn d'ell mateix, rep demà l'Atlètic.
Els blaugrana són ara segons amb els mateixos punts que el Real Madrid, però l'Everest particular és favorable als blancs degut a la victòria d'aquests a l'últim clàssic. Demà a les 10 de la nit reben al Camp Nou l'Atlètic Club de Bilbao amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria i posar pressió sobre el Madrid. Escoltem el tècnic del Barça, Quique Setién.
Igual, es verdad que estamos ahora por debajo, pero quedan 8 partidos por disputar y nosotros seguimos teniendo la misma idea, el mismo objetivo, que es ganar todos los partidos y estar ahí hasta el último. Ya lo preveía antes, que tendríamos que ganar prácticamente todo, igual que ellos, y esperar a ver hasta el final a ver qué es lo que pasa.
El Madrid va guanyar ahir la Real Societat en un partit amb molta polèmica per les decisions del VAR en les jugades dubtoses. D'altra banda, els abonats del Barça podran demanar la compensació econòmica en efectiu dels partits que no es pugui assistir per l'actual situació o bé que es descompti en el nou curs.
L'Espanyol juga dijous contra el Betis en l'estrena d'Alexis Trujillo a la banqueta andalusa després de la destitució de Rubi com a entrenador.
Els blanquiblaus ara, a 5 punts de la permanència, necessiten guanyar en aquesta jornada contra el Betis. El conjunt català, amb 24 punts, està en el pou de la classificació, quan encara queden 8 jornades per acabar la competició. I a segona, el Girona rebrà dimecres el Numancia. Els gironins són l'únic equip de la categoria que no ha marcat cap gol des que s'ha reprès la Lliga. 2 derrotes i un empat, tot i que encara estan situats en posició de promoció de descens.
En bàsquet, el Barça a certificar la classificació i la penya a mantenir les opcions.
Els blaugrana seran primer de grup i obtindran el bitllet per les semifinals del play-off a 12 si guanya demà el Bilbao Basket. Classificats de manera virtual davant els bascos, tenen l'oportunitat de que sigui matemàtic i com a primer en aquest format de grups. I el Joventut de Badalona, que s'enfronta demà al Tenerife, manté les opcions de classificar-se, tot i que si Barça i Unicaja guanyen, quedarà eliminat.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. El Pou.
Avui volem conèixer millor els boscos de Catalunya i ho volem fer a través d'un informe que ha fet el CREAF per encàrrec de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, un informe on es conclouen diverses coses, però una d'elles és que el ritme al qual aquests boscos capturen CO2 ha disminuït un 17% en 25 anys. No sabem ben bé què significa tot plegat, però per entendre-ho millor teníem nosaltres a la Mireia Banquer del CREAF. Moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
Bé, parlem un moment primer de què és aquest informe. El títol Forest Time, que és, com dèiem, és el darrer de tres que ha fet el CREAF. En què se centra aquest informe?
Doncs, com bé dius, és el tercer d'una trilogia. Va ser un informe que ens va encarregar l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i és el tercer en el que estudiem els serveis ecosistèmics dels boscos. I això què vol dir, no? És una paraula molt grossa, això de serveis ecosistèmics. I per entendre'ns, per dir-ho més planerament, són aquells serveis i béns que els boscos ofereixen quan funcionen correctament. Bolets, per exemple, la capacitat d'anar a fer excursions al lleure i gaudir dels boscos, per exemple, aire net, per exemple, fusta, etc. Tot això són serveis ecosistèmics que els boscos ens ofereixen a les societats humanes. Arreu del món ofereixen diferents coses. Aquí a Catalunya ens ofereixen unes coses en concret. I l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic fa uns quants anys ens va encarregar el CREAF que estudiéssim quins eren aquests serveis ecosistèmics dels boscos de Catalunya. Aquest tercer informe, el que hem estudiat és com han canviat alguns pocs d'aquests serveis ecosistèmics, en concret 5, al llarg dels darrers 25 anys.
Al Pou. La xarxa de comunicació local.